Pedro Sánchez ressuscita el no a la guerra, ara contra Donald Trump. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Pedro Sánchez, ara ho sentim, no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump de tallar les relacions comercials entre els Estats Units i Espanya i es fa seu el lema contra la guerra de l'Iraq de l'any 2003. Joan Bota.
Sánchez demana no repetir els errors del passat, critica l'atac a l'Iran i garanteix que l'Estat té recursos per entomar un desafiament de Trump que el PP ja li retreuen. Considera que el president del govern espanyol busca el xoc amb els Estats Units per interessos electorals.
Madrid, Tània Tàpia.
Sánchez demana no jugar a la ruleta russa amb els ciutadans i exigeix portar el conflicte cap a la diplomàcia, perquè la guerra només porta desastre, diu, i ha desenterrat el lema que va omplir els carrers de tot Espanya ara fa més de 20 anys, el no a la guerra. Mentrestant, Feijó continua sense criticar l'actuació dels Estats Units al marge de la legalitat internacional i acusa Sánchez de posar en perill els interessos i la seguretat d'Espanya per un grapat de vots.
No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad.
El señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España.
I mentrestant, la Unió Europea i països com ara França fan costat al govern espanyol i recorden que el comerç internacional és competència comunitària i no pas dels estats.
Acaba de presumir Pedro Sánchez a X amb una piulada on explicita trucades de suport d'Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Emmanuel Macron.
Brussel·les, Bruno Fortea.
La Comissió Europea es solidaritza amb Espanya i envia un avís a Donald Trump. Brussel·les diu que, si cal, actuarà per preservar els interessos del club comunitari. El comissari europeu d'Indústria acaba de dir que qualsevol amenaça comercial contra un únic soci europeu és, en el fons, una amenaça contra tota la Unió Europea en el seu conjunt.
Al Catalunya migdia analitzarem l'impacte que pot tenir per l'economia espanyola aquest xoc de Donald Trump i Pedro Sánchez. I comprovarem que a les benzineres els efectes de la guerra ja es noten.
Tant la gasolina com el gasoil s'han encarit 6 cèntims des de l'inici de la guerra i les estacions de servei noten més cues en previsió de més augments. Avui mateix el preu del petroli puja un 3%.
Mentrestant, sobre el terreny, els Estats Units asseguren que ja han eliminat tota la marina iraniana.
Israel ha tornat a atacar avui Teheran, on els funerals per l'aiatolà Ali Khamenei, que havien de començar aquesta tarda, s'han ajornat de moment sense data. Aquest migdia, Turquia ha anunciat que havien neutralitzat un míssil balístic que es dirigia contra una base de l'OTAN al seu territori.
Enviat especial a Jerusalem, Jordi Baró.
Bon dia. Per primer cop, actius militars de l'OTAN involucrats en una guerra que continua escalant, implicant a més països, ara Turquia, en un cinquè dia on Israel ha continuat fent el mateix que els anteriors, atacant a gran escala Iran i el sud del Líban. A Jerusalem, les alarmes antiaèries han estat aquest matí cada cop més freqüents.
Fora del conflicte a l'Iran, l'expresident Artur Mas demana a Esquerra que aclareixi si manté la confiança en el president Salvador Illa en cas que no li aprovin els pressupostos.
Al matí de Catalunya Ràdio, Mas argumenta.
Si el senyor Salvador Illa és president de la Generalitat perquè dos partits, a part del seu, el van votar, vol dir que són aquests partits els que tenen la responsabilitat de donar continuïtat a la legislatura o no? I si és no, ho han d'explicar. I el per què.
I al Catalunya migdia d'avui recordarem també el cas Alba. És de fa ara 20 anys. Una nena, que llavors en tenia 5, va acabar a l'UCI, en coma, per una pallissa del seu padrastre, que li va provocar danys irreversibles.
Un cas que va forçar canvis en els protocols d'atenció a la infància en deixar en evidència l'administració, ho explica la magistrada Montserrat Comas, que llavors presidia l'Observatori contra la Violència Domèstica.
El mateix dia que un jutjat de guàrdia coneix un parc de lesions d'un hospital, que tant policia, fiscalia, puguem coordinadament el mateix dia poder protegir un menor. I ara es pot dir que hi ha mesures molt ben dissenyades a la llei.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
No hi va haver remuntada al Camp Nou, però el Barça va fer un dels millors partits d'aquesta temporada.
Va guanyar 3-0 l'Atlètic de Madrid, però no hi va haver prou per passar a la final de Copa. Els blaugranes van retrobar-se amb el millor joc del Barça de Flick i per això l'afició va acabar aplaudint l'equip. Koundé i Balde es van lesionar i el club ha confirmat fa pocs minuts que tenen un trencament muscular i que estaran de baixa al voltant d'un mes. I al Madrid hi ha mala maró amb la lesió d'Mbappé. En parlarem al Catalunya Migdia.
moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs hem de destacar la retenció intensa que hi ha ara mateix a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per unes obres que tallen un carril just a l'inici de la C33 on es bifurca amb la C58 i està compactant la cua a les dues rondes fins a aquest punt. De moment, des de l'altura de Sant Adrià, també a Montigalà i també a la ronda litoral per un camió avariat a l'altura de la Barceloneta, però en aquest cas cap al Llobregat.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
De moment tenim que Catalunya ha activat alertes de diversos nivells per l'arribada de la borrasca Regina, que ja és la 17a d'alta intensitat des de la tardor. Quina és la previsió, Jofre Genué? Bon dia.
Bon dia i bona hora. Doncs la previsió és que avui, sobretot, encara estiguem pendents del que és la línia de la costa, amb aquestes ventades que ja han superat els 70 km per hora de manera puntual, des del Maresme, més o menys, fins al Tarragonès. Es mantenen avisos activats d'aquests cops de vent. Ben bé, fins demà a la tarda la situació persistirà amb aquestes característiques. El vent podria començar a perdre una mica més de força i amb molt d'onatge, evidentment. També avisos d'onatge a tota la façana litoral, amb aquest risc de superar els 2 metres d'alçada promig, sobretot quan més cap al sud, però tota la façana litoral s'ha alterat força, doncs, amb aquest vent, la situació marítima. I a la resta estem en situació d'espera, amb un cel ennuvolat, amb aquest cel terrós, amb aquesta polsa greia en suspensió. Hi han hagut alguns plogims, a hores d'ara encara persisteixen, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, amb 2, 3, 4 litres per metre quadrat. Hi han hagut alguns ruixats també al voltant del Prepirineu, això pot persistir llarg de la tarda de manera local, però és a partir d'aquesta nit i demà que s'inicia un episodi de pluja abundant. Sobretot els avisos, la majoria fan referència a les acumulacions, perquè bé, demà la pluja anirà guanyant terreny des de la costa del prelitoral i el sud del país i es n'hi ha estenent de sud a nord, i a partir de mitja de la tarda es pot reforçar notablement amb diversos indrets, però especialment interior de les comarques de Girona, també Terres de l'Ebre, que és on fins a divendres al matí poden haver-hi aquestes acumulacions amb aquests avisos de fins a 100 litres per metre quadrat. Per tant, pluja persistent i extensa, a la resta potser amb més intermitències, però també serà protagonista demà un dia de paraigua, i sembla que de cara ja a la tarda de divendres i cap de setmana no acabarà de marxar la pluja, però sí que sembla que serà més intermitent a episodis, potser tarda de dissabte i tarda de diumenge.
Gràcies, Jofre, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El president espanyol Pedro Sánchez desenterra el lema del no a la guerra per respondre a les amenaces de Donald Trump.
La posició del govern d'Espanya se resume en 4 paraules: no a la guerra.
Un lema que va omplir els carrers de tot Espanya l'any 2003, quan la guerra contra l'Iraq, sota el govern de José María Aznar, i del qual ara Sánchez torna a fer bandera. En una declaració institucional, ha rebutjat frontalment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha advertit del perill d'una altra gran guerra i ha exigit una desescalada per tornar a les vies diplomàtiques. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Una declaració sense preguntes on Sánchez ha refermat la posició d'Espanya, de moment en solitari en el si d'Europa. Hores després, en un acte sobre el 8M, el públic el rebia així. Sánchez envia un missatge clar a Europa: la via és la diplomàcia i no caure en la carrera bel·licista. Les bombes, diu Sánchez, només porten més desastre. I la guerra de l'Iraq en va ser un exemple, un error que no es pot repetir.
Las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo. Por tanto, debemos aprender de la historia. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas.
I assegura que la seva posició no és ingenua, sinó coherent amb el que defensen a conflictes com els d'Ucraïna o Gaza, i es mostra ferm. Les amenaces de Trump, a qui no ha esmentat ni una vegada, no el faran canviar d'opinió.
No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
I creu que és inacceptable el que fan líders com Trump.
Usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre.
Sánchez aguanta el pols a Trump i assegura que estan preparats si els talla l'aixeta comercial o els preus es disparen. Ja hi treballen i tenen recursos per fer-hi front, assegura, un discurs que també té una lectura interna i que marca distàncies amb PP i Vox.
De fet, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha carregat contra aquesta posició del govern espanyol.
Sí, és una posició conjunta que, sumant en aquest cas, sí que referent del 100%, però per Feijóo, Sánchez està posant en perill els interessos i la seguretat dels espanyols per un grapat de vots.
vots.
La posició del senyor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española.
El PP continua sense fer cap retret als Estats Units pel seu atac a l'Iran i acaba de demanar la compareixença urgent de Sánchez al Congrés.
Bé, doncs a les últimes hores, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha trucat al seu homòleg alemany per retreure-li que el canceller Friedrich Merz no defensés Espanya ahir a la tarda davant de Donald Trump. Merz estava assegut al costat del president nord-americà a la sala oval de la Casa Blanca en el moment que el president dels Estats Units va llançar la seva amenaça de tallar les relacions comercials. Álvarez ho ha dit a Televisió Espanyola.
Le he trasladado nuestra sorpresa ante esas palabras. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta.
En canvi, França es desmarca d'Alemanya i aquest matí el president de la República, Emmanuel Macron, ha aixecat el telèfon per parlar amb Pedro Sánchez. Macron li ha traslladat la seva solidaritat després de les amenaces de Donald Trump. També han fet el mateix la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa. I és que la Unió Europea no només dona suport a Espanya, sinó que es mostra disposada a actuar contra els Estats Units si arriba el moment i ho veu necessari. Brussel·les recorda a l'administració Trump que la política comercial és una competència comunitària i no pas estatal. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Toc d'atenció de la Comissió Europea als Estats Units per les amenaces comercials de Donald Trump. Brussel·les es solidaritza amb Espanya i diu que, si cal, actuarà per protegir els interessos de la Unió Europea. La Comissió intervé, doncs, de ple en aquest xoc entre els Estats Units i Espanya, perquè, recordem-ho, la política comercial es gestiona des de Brussel·les. Per això, el comissari europeu d'Indústria, Stéphane Séjourné, acaba de dir que les amenaces de Trump contra Espanya afecten, en el fons, els 27 països del club comunitari en el seu conjunt.
Cualquier amenaza comercial dirigida a un estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Es competencia de la Unión Europea.
En la mateixa línia ha parlat la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, diu que si els Estats Units tallen els intercanvis amb Espanya, això també perjudicarà les relacions comercials que Washington manté amb els altres socis europeus. Ho ha dit a la cadena SER.
No és possible entablar represàlies comerciales o relacions comerciales cada uno de los estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos. Lo más sorprendente es que eso lo conoce el gobierno federal americano.
Però aquest no és el primer cop que Brussel·les surt a defensar Espanya davant els atacs de Donald Trump en l'àmbit comercial. A la tardor ja li va parar els peus quan Trump va amenaçar amb nous aranzels específics per Espanya per no gastar prou en defensa.
La Xina també s'ha referit al contenciós de Donald Trump contra Espanya. El portaveu d'exterior xinès ha advertit als Estats Units que no pot fer servir el comerç ni com a arma ni com a instrument de pressió política. Aquesta situació entre els Estats Units i Espanya no és de risc de trencament diplomàtic imminent, segons Eduard Soler, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Soler destaca que ni Washington ni Madrid hagin cridat a consultes als ambaixadors respectius i recorda que no és el primer cop que el govern espanyol nega al Pentàgon l'ús de les seves bases militars a Rota i a Morón de la Frontera. El professor Eduard Soler n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Gent tan diferent com Francisco Franco i Felipe González ho van fer. Francisco Franco l'any 1973, que era el Yom Kippur, que és del petroli, quan els Estats Units va llançar aquell pont aeri, no, d'armes, de tot, cap a Israel, a Espanya va negar-li l'ús. Sí, eren bases d'ús amb Nord-Amèrica, però són bases sobiranes, allò no és territori dels Estats Units.
I mentrestant, sobre el terreny, Israel no dona treva a l'Iran amb uns atacs que fins ara han causat més de 1.000 morts, segons la televisió estatal iraniana. Aquest vespre s'havien de fer els funerals per Ali Khamenei, però el règim els ha posposat per poder organitzar l'assistència de milions de persones. En tot cas, la guerra continua assolint nous horitzons, ara amb un míssil iranià a Turquia i un vaixell militar iranià torpedinat pels Estats Units davant de Sri Lanka. També s'impliquen més països, com ara les aviacions francesa o grega. Pel que fa al Líban, l'exèrcit israelià també prem l'accelerador i vol tothom fora per sobre del riu Litani, una línia natural del sud libanès. Enviat especial a Jerusalem Matilde Seoane, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Cinquè dia de guerra amb incidents que impliquen més països i que fan escalar més el conflicte. Per primer cop, amb mitjans militars de l'OTAN implicats per derribar un míssil iranià sobre el Mediterrani que es dirigia cap a Turquia. Com ahir, tots els altres fronts segueixen actius i un balanç de víctimes que per primer cop supera el miler. Israel ha continuat la seva campanya militar amb un bombardeig que assegura que ha estat a gran escala a Teheran, on per primera vegada ha abatut un avió de combat. L'exèrcit ha declarat que intentarà eliminar qualsevol successor que s'elegeixi d'Ali Khamenei i que els atacs aniran a partir d'ara a més, segons declarava un portaveu.
Tenim molts més objectius i metes. En els pròxims dies avançarem en les etapes de l'operació, aprofundirem en el dany a les estructures del règim i continuarem desmantellant la seva capacitat fins que s'eliminin les amenaces existencials a l'estat d'Israel.
A Jerusalem ha estat un matí interromput diverses vegades per les alarmes antiaèries pels míssils i drons de l'Iran després d'una nit fins a cert punt moguda també arreu del país, sense víctimes ni danys gràcies als sistemes de defensa aèria. A la principal artèria de l'oest de la ciutat, el refugi s'han omplert de joves disfressats pel Purim, el carnaval jueu, enguany celebrat enmig de la guerra.
Mentrestant, l'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'ACNUR, demana que els països veïns de l'Iran i del Líban no tanquin les seves fronteres pel que temen que serà una onada de desplaçaments forçats. A Síria, per exemple, ja en comencen a arribar. Ho ha dit la portaveu de l'organització a Catalunya, Paula Barrachina, en una entrevista a 3CAT Info.
Persones que fugen de la violència, d'aquesta guerra que està incrementant, doncs estem parlant també amb els països i fem una crida pública perquè mantenguin les fronteres obertes, perquè les persones puguin trobar un lloc on estar segurs.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Si recuperem la derivada econòmica d'aquest conflicte i, més concretament, de l'enfrontament entre els governs espanyol i nord-americà, les empreses catalanes estan preocupades per les amenaces de Donald Trump de tallar les relacions comercials, però demanen prudència i confien que la Unió Europea defensarà els seus interessos. Els Estats Units són, de fet, el cinquè soci comercial de Catalunya, Mireia Sala.
Sí, una quarta part de les exportacions des de l'estat espanyol a aquest país són d'empreses catalanes. De fet, Catalunya va exportar als Estats Units per valor de 4.200 milions d'euros durant l'any passat i les importacions van arribar als 5.000 milions. La patronal Foment del Treball confia que les institucions europees, que són les competents en matèria comercial, defensaran els interessos espanyols i catalans. El seu president, Josep Sánchez Llibre, demana tranquil·litat.
Volem donar un missatge de tranquil·litat als sectors econòmics catalans, malgrat la situació d'incertesa global. S'ha d'actuar des del nostre punt de vista amb prudència, tot esperant que la situació no vagi a més i, per tant, no es concreti aquest bloqueig anunciat.
Un bloqueig comercial afectaria sobretot els sectors farmacèutic, de maquinària, químic i agroalimentari, com ara l'oli, el vi i el cava. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya està preocupada perquè els Estats Units són el país on més oli d'oliva exporten, segons el seu portaveu, Antoni Galceran.
No ha concretat quines mesures comercials pensa adoptar ni en quin termini. Evidentment, això porta preocupació, però crec que hem de ser prudents i esperar i veure fins en quin punt es poden complir les seves amenaces.
Els experts creuen que Trump no ho tindrà fàcil per tallar relacions comercials amb Espanya pel fet de pertànyer a la Unió Europea, però sí que podria aplicar aranzels a productes concrets, com per exemple el vi, al·legant que suposa una amenaça pel que es produeix a Califòrnia. Una altra opció seria decretar un embargament. Les conseqüències econòmiques de tot plegat variaran en funció de com es concreti l'amenaça si finalment s'acaba concretant.
I en matèria de subministrament energètic, més enllà del que pugui fer realment el govern de Donald Trump, el problema ara mateix és que tot el món està competint pel mateix gas natural liquat. I si bé és cert que pràcticament la meitat del gas natural que importa a Espanya ve dels Estats Units, la majoria d'aquest gas està al mercat lliure. Penseu que Espanya ja està important el doble de gas natural liquat que de gas natural sense transformar a través també del gasoducte d'Algèria. Sara Riera.
El que de veritat pot generar pànic al mercat energètic global és no saber quant temps estarà aturada la producció de gas de Qatar, per petita que sigui. Els països asiàtics s'han llançat a comprar gas al mercat lliure per emmagatzemar, per si això s'allà, i la competència amb Europa pels mercats que aquí s'han utilitzat fins ara, com el dels Estats Units, ja ha fet que comandes que havien d'arribar aquí es desviïn atenció cap allà on estan disposats a pagar el gas més car. Ho ha revelat en una entrevista a Catalunya Ràdio Ana Maria Heyer-Makerewicz, que és l'analista en cap de l'Institut Europeu d'Economia Energètica.
Entonces estamos compitiendo con mercados del Asia por el mismo gas natural licuado que esté disponible en el mercado. Y este podría ser de Estados Unidos, de Nigeria, también de Argelia. Hoy, precisamente, un barco que venía de Estados Unidos para Europa, cargado de GNL, y está cambiando rumbo hacia el Asia.
El gas natural liquat que Espanya sí que té garantit és el que s'ha pactat en els contractes a llarg termini amb les empreses nord-americanes, per exemple, i aquí l'experta dubta que Trump pogués posar-hi mà, perquè estem parlant de contractes entre empreses privades, entre la nord-americana Venture, per exemple, i les espanyoles Naturgy o Repsol.
I les tensions en els mercats de l'energia s'han concretat ja en un increment de 6 cèntims per litre de mitjana en la gasolina i el gasoil que es ven a les estacions de servei catalana, Jordi Canal.
Sí, ara la gasolina de 95 octans costa de mitjana 1 euro amb 53 cèntims i el gasoil a 1 euro amb 49. Això segons les dades que les gasolineres comuniquen diàriament al Ministeri de Transició Ecològica. I la previsió és que aquest preu continuï pujant mentre el conflicte afecti el petroli. Jordi Perdiguero, del Departament d'Economia Aplicada de l'UAB.
Per les experiències anteriors, el trasllat és relativament ràpid i que es trasllada al 100%. Per tant, tota la pujada que hi hagi del preu del petroli proporcionalment es traslladarà al preu dels sortidors.
Aquest migdia el preu del petroli s'ha frenat, es manté els nivells d'ahir, el del gas baixa i les borses han recuperat els números verds. Una informació del New York Times que parla de possibles contactes entre funcionaris iranians i nord-americans ha calmat els ànims dels inversors. Ara la borsa espanyola puja més d'un 2%.
Passant gairebé 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem aquí el conflicte entre Israel i l'Iran i en tornarem a la segona hora del Catalunya migdia, també de les derivades d'aquest enfrontament entre els governs dels Estats Units i d'Espanya. Ara, però, fem una pausa i de seguida continuem amb altres notícies.
Catalunya migdia.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, emplaça Esquerra Republicana a aclarir si manté o no la confiança en el president Salvador Illa en cas que no li aprovin els pressupostos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Mas també ha parlat del futur de Junts per Catalunya i del paper que ha de tenir Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
Artur Mas creu que Esquerra ha de dir si manté la confiança en el govern de Salvador Illa.
Si el senyor Salvador Illa és president de la Generalitat perquè dos partits, a part del seu, el van votar, vol dir que són aquests partits els que tenen la responsabilitat de donar continuïtat a la legislatura o no. I si és no, ho han d'explicar. I el per què. Pensen que aquest model està esgotat? Ho pensen, això, Esquerra Republicana, o no? Tornarien a fer confiança en el president Illa o no?
L'expresident ha apostat perquè Junts faci una operació de reagrupament per integrar totes les sensibilitats de l'antiga Convergència. Artur Mas creu que Carles Puigdemont té tota la capacitat per decidir el que cregui millor per aquest projecte.
Junts tindrà continuïtat més enllà de si el president Puigdemont segueix president el partit o no. Això no estic convençut, no? Molt dèbil seria Junts si depengués només d'una sola persona. Altra cosa és que en l'esquema actual de Junts, la persona que el presideix, per tant, el president Puigdemont, té una enorme capacitat de decisió. I a partir d'aquí, doncs, el que ell decideixi és el que passarà.
Mas ha justificat que no s'hagi fet militant de Junts per mantenir el perfil institucional i ha explicat que Jordi Turull, en nom de la cúpula del partit, li va proposar formalment fa pocs mesos ser l'alcaldable a Barcelona, però que ho va rebutjar perquè en aquest moment no vol tornar a la primera línia política.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15, anem al Mobile World Congress. El sistema públic de salut català ha incorporat recentment un exoesquelet d'última generació i de tecnologia catalana per tal de millorar la rehabilitació de malalties minoritàries rares amb afectació muscular com ara l'ELA. El dispositiu s'ha presentat avui aquí, al Mobile World Congress, i ja és present a 7 hospitals públics de Catalunya i a 35 de tot l'Estat. Fira de Gran Via, Purificació Barceló.
Bon dia. A Catalunya s'aplicarà dins d'un projecte dirigit a minoritàries molt poc freqüents i la seva incorporació al sistema públic de salut ha estat possible en bona mesura perquè és més lleuger, més ràpid d'aplicar i més econòmic que altres dispositius d'aquest tipus. Alfons Carnicero és un dels seus impulsors.
Són com uns pantalons robòtics que es posen als pacients amb discapacitat, amb problemes d'origen neurològic, i llavors té una sèrie de motors que substitueixen el comportament dels músculs i després sensors que el que fan és llegir la interacció amb l'usuari. I això és un exoesquelet per ús en rehabilitació, és a dir, s'utilitza a les clíniques i hospitals i llavors va al pacient neurològic i l'ajuda a posar-se de peu i a caminar.
L'exoesquelet ajuda a frenar algunes afectacions derivades d'aquestes malalties i, sobretot, a millorar la qualitat de vida dels pacients. Salut vol implementar-lo a més centres en el futur i l'empresa ja treballa en un model pediàtric i un altre per fer-lo servir a casa.
I ja que parlem de salut, de sanitat, l'Hospital Sant Joan de Déu implanta el marcapassos més petit del món a un nadó de només 2 quilos 100 grams amb una greu alteració cardíaca. Conjuntament amb enginyers de l'empresa Abbott, van dissenyar un aparell ajustat a la mida del tòrax del nadó. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
El marcapassos més petit del món. De quina mida estem parlant?
Doncs perquè ens fem una idea. Un marcapassos convencional fa uns 6 centímetres, una mida que per un cos d'un nadó de només 2 quilos i 100 grams pot comprimir els seus petits òrgans i causar-li una infecció. Aquest, dissenyat exclusivament per aquesta criatura, que és una nena, mesura amb només 2 centímetres. Se li va implantar només néixer, va ser un part prematur i provocat a causa de la bradicàrdia del seu cor, és a dir, la lentitud del batec cardíac que posava en risc la seva vida dins Luther. La cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica de Sant Joan de Déu, Georgia Cerquella Brugada, destaca la importància de la col·laboració entre l'empresa privada i un hospital públic per trobar solucions en casos molt puntuals, com el d'aquesta nena, que en circumstàncies normals hauria mort.
Tan pocs els casos que no hi ha inversió en estudiar-los. I després d'anys de treballant i picant pedra per intentar ser escoltats, finalment trobes a qui t'escolta, qui entén el problema i obre una finestra d'oportunitat per poder desenvolupar alguna cosa amb cara i ulls d'alta tecnologia, especialment per nadons molt petits.
20 dies després d'operar-la, la nena ja ha estat donada d'alta.
Avui fa 20 anys que es va fer públic el cas de l'Alba, una nena de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, que va quedar en coma després d'una pallissa del seu padrastre. La criatura, que tenia llavors 5 anys, va quedar amb un 90% de discapacitat, amb danys cerebrals i una part del seu cos paralitzat. El cas va posar al descobert la descoordinació de les administracions i errors en la protecció de la criatura, Miquel Jarque.
De fet, el mateix 2006, la Generalitat va establir nous protocols d'actuació, ho acredita la magistratura estrada Montserrat Comas, que en aquell moment era la presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica.
Va haver-hi un abans i un després. Vam estudiar què és el que fallava del protocol que teníem i vam decidir canviar-lo. Després de diverses reunions, a posar-se d'acord amb què havíem fallat cada una de les institucions,
Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de l'ONG Save the Children, demana fer un pas més, sobretot en la prevenció.
Precisament ens hem d'enfocar en la prevenció, en evitar que els nens i nenes
hagin de ser dirigits en centres de protecció de la infància, no? I aquí és clau centrar-nos en les pròpies famílies. Aquí no s'està fent una suficient feina de prevenció, bàsicament perquè no hi ha suficients recursos per atendre totes aquestes famílies, per cuidar els seus fills i filles.
Recordem que la justícia va imposar 20 anys de presó a la mare, li van retirar la pàtria potestat de la nena, el padrastre va ser condemnat a 22 anys, a tots dos se'ls va descomptar de la pena el temps que van passar en presó preventiva. Pel que fa a la víctima, el pare biològic va aconseguir la tutela de la filla, que va salvar la vida, però que encara arrossega seqüeles.
I encara sobre temes judicials, hi ha novetats en el cas Jubany, que deixen els investigats ja a un pas del judici.
Sí, el jutjat de Sabadell ha rebut la pericial cal·ligràfica pels anònims que va rebre Helena Jubany abans de morir. Són els anònims que acompanyaven una orxata i un suc amb somnífers. Segons aquest informe, no es pot determinar qui els va escriure, però es descarta que Santi la Iglesia hi hagués participat. La Iglesia és el principal acusat pel crim i va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat. Alhora, l'Audiència de Barcelona resol i desestima el recurs d'Anna Echeguibel, en el que demanava que la desvinculessin del cas. Això manté viva la possibilitat d'investigar-la si apareixen nous elements en el futur.
Acabem d'ascendir els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Una cosa més abans de la publicitat. N'hem fet referència a la portada d'aquest Catalunya Migdia quan fèiem la previsió meteorològica. La 17a borrasca d'alta intensitat de la temporada, anomenada Regina, escalfa motors per entrar a Catalunya. L'episodi, que trenca amb la tranquil·litat meteorològica que hem tingut aquests últims dies, obligarà a activar algunes alertes a partir de demà a primera hora. Però el seu grau de perillositat és moderat, Montse Poblet.
La borrasca Regina ens portarà una nova baixada de temperatures, vent i precipitacions intenses que poden anar acompanyades de fang per la pols sahariana que arrossega. El Meteocat ha activat avisos per situació meteorològica de perill per pluja a partir de demà al matí a 7 comarques del nord i el sud del país on hi pot haver acumulacions de 100 litres en 24 hores. Santi Segala, cap de climatologia del Servei Meteorològic, compara la Regina amb els efectes de les borrasques d'alta intensitat dels últims mesos.
Aquesta, de moment, no es preveu tant. Tot i que plourà molt, doncs sembla que potser ho farà d'una manera més pausada, però bueno, pot ploure de manera pausada i sense fer masses estralls, diguéssim, per intensitat, però el problema pot ser que la quantitat d'aigua que caigui, encara que sigui pausada i durant moltes hores i no produeixi, doncs, vingudes ràpides, però sí que pot donar lloc problemes d'inundacions per culpa d'altres factors hidrològics.
I és que les precipitacions arriben amb els embassaments de les conques internes pràcticament plens, al 93% de la seva capacitat. Per evitar problemes, l'ACA ha activat el desembassament preventiu de Foix, d'Arnius Boadella i la resta d'embassaments del sistema Ter Llobregat. Per demà també hi ha activats avisos per onatge a la costa de l'Ebre en un nivell de perill 3/6. A les Canàries, on la Regina ja està activa, hi ha hagut unes 200 incidències menors, bàsicament caigudes d'arbres i línies elèctriques.
Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Vocación Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
J'ai voulu que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus.
És Gisèle Pélicot, la dona que ha aconseguit que la vergonya canviï de bàndol.
J'ai confiance à présent.
Gisèle Pélicot, divendres al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 3 minuts de 2:15.
Viva Cultural ja! Viva Cultural ja!
Això que sentim, la reivindicació d'un IVA reduït per la venda d'obres d'art, ha marcat l'inici de la 45a edició d'Arco, la fira d'art contemporani més important de l'estat espanyol. Fins diumenge, el recinte firal d'IFEMA a Madrid acull galeristes, artistes i col·leccionistes amb una oferta que vol arribar a totes les butxaques. Enviada especial a Arco, a Madrid. Montse Mas.
Enèsima reivindicació de la baixada de l'IVA cultural avui aquí a Arco i amb una fotografia que ha plegat un centenar de galeristes i sobretot d'artistes, com el pintor reconegut internacional internacionalment Juan Uslé.
Hacienda o parte del gobierno no quiere hacerse cargo o asumir que es una injusticia el hecho de que las galerías españolas tengan que pagar un 21% y otras galerías de fuera del país, con las que yo, por ejemplo, trabajo, paguen pues un IVA mucho menor, tres veces menor.
La directora d'Arco, Maribel López, però, no ha participat a la protesta, tot i que dona suport als galeristes en la seva reivindicació.
No és una protesta, és una foto d'artistes. No, o sea, no, és una foto entre els artistes, no, perquè no pintamos nada.
Mentrestant, centenars de col·leccionistes i professionals circulen per la fira, on ja comencen a destacar algunes obres, entre les més cares, el quadre de Juan Gris, del 1917, Gotim de raïm, de 4.200.000 euros, i entre les més assequibles, uns petits collages en pa d'or del canari Jesús Hernández per 500 euros.
Deixem Madrid i venim a Catalunya. Maika Makovski celebra al Palau de la Música el 20è aniversari del seu primer disc. Al concert d'aquesta nit hi haurà molts convidats que han format part de la vida professional de l'artista mallorquina durant aquests 20 anys, Marc Ruiz.
Ja fa 20 anys que Maika Makovski va gravar el seu primer disc, Cardio, i ara recorda la il·lusió que la impulsava malgrat les dificultats.
Vaig trigar un any perquè ho vaig voler fer jo tot i no sabia mesclar, però vaig mesclar i no sabia produir, però vaig produir. I després estava fatigadíssima, però molt satisfeta perquè volia treure un disc des que tenia 12 anys.
En aquestes dues dècades, la indústria musical i el consum cultural l'han canviat molt.
La primera pregunta era quina música escoltes. Això ja no passa i això és simptomàtic. I la indústria ha sigut arrollada per les noves maneres d'escoltar, la disponibilitat de la música gratis, evidentment, i la democratització també, no? Perquè hi ha molta, molta, moltíssima música. I això està molt bé per una banda, però estem sobreestimulats.
El seu últim disc, Bunker Rococó, intenta protegir-se precisament d'aquest soroll excessiu que multipliquen les xarxes. I reflexiona al voltant de la intel·ligència artificial en cançons com AI, en que un adolescent es pregunta per què s'ha d'esforçar si ja hi ha la IA.
Per què tinc que viure, no? Que esforçar-me, que crear, si ho fa molt millor, molt més ràpid, i a ningú li importa si és original o és una rèplica. Aquesta és la reflexió real. Ens importa o no ens importa que sigui humà?
I a partir d'aquest esforç, Maika Makovski ha cisellat una veu pròpia que ha crescut a cada disc.
I ara més coses. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. L'humorista i creador de continguts Mohamed Lamine, conegut com a With Problema, ha fet el salt al còmic. Avui arriba a les llibreries El Multiverso de With Problema, publicat per Libros Cúpula, de Planeta. És una història que gira al voltant de la família Valerio Vareda.
També hi surten els personatges que apareixen als monòlegs que l'han fet famós, que venen d'universos paral·lels. Per ell, però, la clau és una altra i passa pel trastorn d'espectre autista del seu germà.
Sobretot és la família, l'importància de la família i d'estar units, no? La família. Els meus germans i jo tenim la missió de poder capturar aquests personatges que s'escapen, no? I al final hi ha un missatge també que és molt, molt guai. És només una frase, per normalitzar la condició del meu germà, que té autisme. Em ve bien a l'equip, què podria fallar? Sempre ha sigut un exemple per mi i un model a seguir.
Tot i tenir 1.300.000 seguidors a TikTok i prop de 800.000 a Instagram, assegura que això no el fa canviar.
Jo sóc una persona amb els peus a terra, jo sóc molt, molt tranquil, molt normal, no? És que jo no sé, ho tinc molt, molt normalitzat, també, això. És un número, ja.
De fet, ell es considera humorista i aspira a representar algun dia l'espectacle al Palau Sant Jordi.
I ara, música. Rubén Blades, LP amb Judith Hill, Gypsy Kings amb Los Manolos, aquí sentim, i Babasónicos amb Silvestre i la Naranja. Aquestes són les noves incorporacions del Bars Festival, que avui ha tancat el cartell de la seva primera edició al poble espanyol. Barcelona, Estel Coletas.
El festival se celebrarà del 28 de juny al 24 de juliol amb uns 20 concerts a la plaça Major. El cartell posa l'accent en el talent català, amb noms com Joan Dausà i l'Axan Busto, i també en propostes estatals com Marta Santos o internacionals com Charlie Puth. El nom de Barts no és casualitat. Així ho explica Tito Ramoneda, el director de The Project, un dels organitzadors.
Què és Barts? El local Estudi 54, vull dir, que hem volgut recuperar aquesta memòria i juntar-la amb aquestes parets, amb aquest poble espanyol, amb tot aquest llegat, amb tota aquesta història que hi ha al darrere.
El festival, així, vol consolidar-se com una nova cita d'estiu a l'aire lliure en un espai patrimonial de la ciutat, amb totes les actuacions a l'escenari principal i una zona village prèvia als concerts, amb espai gastronòmic i per escoltar artistes emergents.
D'altra banda, ja és a les llibreries Peixos, la nova novel·la d'Eva Baltasar, que s'endinsa en una història d'amor perillosa i fosca. La protagonista és una escriptora que, quan va a un poble per participar en un club de lectura, s'enamora a primera vista de la Victòria, una venedora de peix fregit en un mercat medieval. És semblant a una ogressa, que pot semblar fantasmagòrica, que viu en una casa que també pot ser d'un conte gòtic. En aquest ambient, les dues teixeixen una història d'amor cada vegada més perillosa que posa al límit la protagonista. Per això l'ha titulat Peixos, ho explica la mateixa Eva Baltasar a aquesta emissora.
Perquè els peixos, de fet, viuen sense pensar gaire, és a dir, són dins de l'aigua, ni ho saben que hi són, no saben que estan envoltats d'aigua, i neden, i per instint es van movent. I elles dins l'amor, d'alguna manera, com a mínim la narradora, es mou així, es mou molt per instint, fins que arriba un moment en què ella diu travesso l'oceà coberta d'escates a l'ombra d'un tauró. O sigui, s'ha adonat que la seva parella o el seu amor és un depredador.
La novel·la, escrita com és habitual en un llenguatge molt acurat i poètic, endinsa el lector en un ambient angoixant. Està dedicat a la filla de l'escriptora, la Gera, i el publica Club Editor. I una cosa més abans dels esports, perquè el programa de literatura Club Tàndem, que condueixen les comunicadores Marina Porres i Juliana Canet, ha guanyat ex aequo el Premi de Comunicació Muriel Casals que atorga Òmnium Cultural. Aquest espai es difon a través de la plataforma 3CAT i de les seves xarxes socials. L'altre guanyador ex aequo és el podcast La Contracoberta, presentat per Clàudia Rius i impulsat per l'editorial Barcino. Òmnium reconeix la qualitat de les propostes i també el fet de ser transgeneracionals, en un format amb capacitat d'arribar especialment als públics que hi poden connectar via xarxes socials o plataformes audiovisuals.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça no va remuntar, però poques vegades una eliminació s'havia aplaudit tant al Camp Nou.
El Barça no va passar a la final de Copa, però l'afició va acabar molt orgullosa del partit de l'equip.
No és una remuntada, no s'ha culminat el miracle, però és una gran nit. Sí, senyor, el Barça no ha remuntat l'eliminatòria, però ha guanyat. Avui al Camp Nou hem viscut una fantàstica nit que no ha tingut el final feliç que tots volíem.
No va haver-hi remuntada, ho deia el Bernat Soler a la TDT, però el Barça va fer un dels millors partits de la temporada. Barça 3, Atlètic de Madrid 0, els blaugranes no es van classificar per la Copa. Ara repassarem aquest partit, però abans, una de les males notícies d'aquest partit van ser les lesions de dos jugadors, de Koundé i de Valde. Ramon Salmurri, avui els han fet proves, que tenen els jugadors?
Doncs mira, el primer que podem explicar és que estaran fora les properes 4 setmanes. Koundé té una lesió al terç mig del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El club no ha especificat el temps de baixa, però estem parlant d'això, de 4 setmanes, i per tant es perd l'eliminatòria de vuitens de final contra el Newcastle. I Valde, que sí que especifica el Barça aquestes 4 setmanes, pateix una lesió al bíceps femoral distal de la cuixa esquerra. Tots dos ho van fer ahir. A Koundé, a la primera meitat, va haver de demanar el canvi. Precisament va ser Alejandro Valde qui va entrar per substituir-lo, i ja al segon temps Valde es va llançar a terra posant-se la mala cuixa, la part posterior de la cuixa, fruit del dolor d'aquesta lesió muscular. Tots dos 4 setmanes fora de l'equip.
Doncs aquesta és l'última hora al voltant del Barça, el temps de baixa de les dues lesions que va patir ahir el Barça. Hansi Flick no està gaire content, després el sentirem amb el Salmurri, però abans tornem al partit, perquè la nit va deixar moltes imatges, els esforços dels jugadors al camp, Pedri demanant seguir jugant fins al final, i també el que dèiem a l'inici amb l'Òscar, l'afició aplaudint l'equip, tot i caure eliminat. Salmu, una nit on els culers van acabar molt orgullosos.
Sí, va ser un gran partit del Barça, segurament una de les millors exhibicions del Barça de Flick, però sense premi i amb peatges. El Barça va exhibir intensitat, convicció i, sobretot, futbol, sotmetent l'Atlètic de Madrid, que va viure pràcticament tot el partit tancat a la seva pròpia àrea. I, de fet, Rafinha, autor d'un gol de penal, reflectia aquest orgull que sentia per ell i la resta dels seus companys.
Sabíamos que sería un partido bastante complicado. Al final, remontar un partido 4-0 no es fácil.
Ahora pensar...
Pero... Salgo bastante orgulloso del equipo. Hemos dado todo desde el principio. Y nada, bueno. Ahora salimos decepcionados porque queríamos estar en la final y el partido que hemos jugado creo que lo merecíamos.
El Barça es va quedar a un gol de forçar la pròrroga. Els 45.000 aficionats del Camp Nou, empès pels jugadors, hi van creure, entre altres raons, perquè una nit gran necessita de les millors versions individuals. Lamin doblegant Roger i Pedri exhibint-se en tots els racons del camp. Cubarsí en la seva millor versió i Marc Bernal, autor de dos gols. Joan Garcia, també sota pals, va aturar totes les arribades, que van ser poques, de l'Atlètic de Madrid.
Ara molt decepcionats, fotuts, però jo crec que en fred i una mica el missatge dins el vestidor ara ha sigut bueno, que hem d'estar molt orgullosos del partit que hem fet, que hem de treure coses positives. Però el que és el partit d'avui crec que hem d'estar molt orgullosos, hem fet el que havíem de fer, ja no només amb intensitat, sinó també amb pilota, amb futbol, crec que hem estat a un nivell molt alt. Però bueno, com et dic, el partit de l'anada ens ha passat molta factura i ja està.
Però és un partit que, diu Joan Garcia, ens ha passat molta factura, que deixa ferida. Primer, per aquestes lesions de Valde i Koundé. Segon, pel desgast en majúscules que suposa. Només calia veure la imatge l'ahir al final del partit quan xiula l'àrbitre als futbolistes del Barça estirats damunt la gespa, senyal que no podien més. Ja es va veure físicament en el cas de Rafinha, en el cas de Marc Bernal o fins i tot en el de Pedri, que es va viure aquí una imatge realment molt significativa. Hansi Flick desesperat parlant amb Pedri. A falta de mitja hora per acabar al final preguntant-li si podia o no acabar el partit. I Pedri, que ja emetia senyals clars, evidents i nítids, que anava molt cansat dient-li que sí, que volia arribar fins al final com ho va acabar fent. En qualsevol cas, aquestes dues lesions de Valde i de Koundé que torcen una mica més encara el gest de Hansi Flick pel que fa a la preparació física aquesta temporada.
Aquestes coses no, de vegades passen. La sensació és que si el Barcelona juga més partits així al final de, fins a final de la temporada serem imparables. Sí, aviam, tenim dues lesions més, eh? Cosa dolenta, per una altra banda. No estic content per aquestes dues lesions. Tenim, juntament amb en Frank, tres jugadors lesionats i això no està bé. Haurem de parlar. Amb això hi haurem de millorar les coses. En quin sentit vol dir? No, no. Hem de parlar amb l'equip mèdic, amb els entrenadors de fitness, com podem evitar que en una setmana tres jugadors s'hagin lesionat. Hem de parlar-ho.
Bé, doncs Flick no està content amb les lesions que ha patit aquesta setmana, sobretot amb aquestes tres últimes lesions, com ens explicava el Salmurri, el Barça eliminat de la Copa, l'Atlètic de Madrid a la final, i avui Marcos García resol l'altra semifinal i, per tant, sabrem l'altre finalista.
A les 9, Reial Societat Atlètic Club de Bilbao. Avantatge, ja sabeu, un gol de la Reial del partit d'anada. Sentim, doncs, els dos tècnics, Matarazzo i Valverde.
Esperem un Atlètic que donarà tot el que té. Intentaran fer tot el que puguin per capgirar el partit. Així que som conscients que primer serà una lluita i després futbol. Però estem preparats.
La lectura que se hace siempre de los partidos es que el que marca primero siempre tiene esa ventaja de dar el primer golpe. Desde luego nosotros ya vamos con un golpe encima, pero en cualquier caso nuestra intención desde luego es intentar hacer nuestro juego y poner las cosas difíciles al rival.
La Reial té les baixes de Rupérez, Cubo i Odriozola. L'Atlètic no podrà comptar amb Nico Williams, Prado, Magolán, Eguilús i Geray.
Doncs deixem la Copa. I atenció amb el Madrid i l'embolic que tenen amb Kylian Mbappé. Perquè després de perdre la Lliga contra el Getafe, la mala maró ha anat creixent, Marcos, encara més, ara al voltant de la qüestió física de què té Mbappé.
Sí, què té Mbappé, com ho veu el Madrid i com ho veu el jugador. Mira, el Madrid confia en comptar amb el davanter francès per la tornada de la Champions contra el City, però en canvi, Kylian Mbappé i el seu entorn no volen arriscar-se a una lesió greu de genoll amb el Mundial a l'horitzó. I és que el company periodista Anton Meana apunta que Mbappé tem que un esquins de genoll dret, com és el que té, acabi en trencament de lligament si força aquesta situació. Per acabar-ho d'adobar, dilluns Mbappé va optar per no anar al Bernabéu a fer costat al seu equip.
Yo creo que es una cuestión de compromiso, de imagen. El que pretende ser líder de un proyecto deportivo, no sé si es la mejor imagen estar por ahí de fiesta, aunque estés lesionado y no puedas jugar.
I com et pots imaginar, és tema de debat a tots els magazins esportius a Madrid. Aquest és l'exemple d'ahir de la cadena SER, Manu Carreño. Mbappé va decidir anar-se'n a París. amb Hakimi i altres dels seus excompanys i amics del PSG en lloc d'estar al Bernabéu amb els seus actuals companys. Mbappé està en plena recuperació, ho hem dit, i qui es perd tot el que resta de temporada per lesió és Rodrigo. El davanter brasiler del Madrid té un trencament del lligament encreuat anterior i també del menisc extern, tots dos al genoll dret. A banda de la Lliga i la Champions amb el Madrid, Rodrigo es perd el Mundial amb el Brasil.
Seguim parlant de la Lliga, l'Espanyol juga dilluns, rep l'Oviedo, però avui l'equip té festa, però els despatxos estan pendents, Sergi Andreu, del que pugui resoldre el comitè de competició pel que fa al cas de Rafa Mir.
Sí, si és que s'acaba resolent alguna cosa, ja ho veurem. El que és evident és que la Lliga no se n'ha desentès, continua investigant el comentari racista de Rafa Mir, jugador de l'Elx, cap a Omar El Hilali diumenge passat al Martínez Valero. L'afer ja l'ha traslladat al comitè de competició, que té capacitat sancionadora i que es reuneix els dimecres. Per tant, avui podríem saber-ne alguna cosa. Sense proves és complicat que hi hagi sanció, tot i que el precedent de l'insult de Prestiani a Vinícius en el Benfica Madrid de Champions pot alterar aquests pronòstics, veurem. A més, la Lliga també ha enviat l'informe a la Comissió Antiviolència. D'altra banda, aquestes últimes hores també hem sabut els nous límits salarials dels equips de primera, publicats per la Lliga després del mercat d'hivern. En el cas de l'Espanyol, la xifra passa dels 56,5 milions d'euros als 57, un augment molt lleuger que fa que l'equip es mantingui en aquesta zona mitjana-baixa. És 13è, com ja va passar al setembre. Estable, diríem, en una situació que no és preocupant, però que tampoc permet grans operacions a curt termini.
Dimecres, temps pel Girona reservat, nou capítol avui del podcast amb tota l'actualitat gironina, i en aquest episodi, Eduard Solà, comenteu l'impacte d'Unahi que està tenint a la Lliga, debateu també si hauria de tenir més presència i parleu una mica del seu futur.
Sí, el marroquí Azedin Unahi està sent una de les sensacions de la Lliga Espanyola de Primera Divisió. El marroquí ha tornat a l'equip després de la lesió que es va fer al gener a la Copa d'Àfrica, però només ha jugat els últims minuts a Vitoria contra l'Alavés i davant el Celta diumenge passat a Montilivi. Unahi està mostrant la seva qualitat, però Mitchell diu que encara li falta. Al Girona reservat aquesta setmana debatem sobre si Unahi ha de ser titular dissabte al camp del Llevant, i amb una clàusula al voltant dels 20 milions d'euros també parlem sobre si Unahi serà la temporada que ve al Girona o bé serà una de les vendes d'aquest estiu. Amb Xevi Soler, Eloi Amagat, i amb l'exjugador del Girona, Albert Orca, com a convidat.
Sí, per mi sí. Si té gent al voltant que potser li faci aquesta feina bruta que a ell li costa més, doncs és diferencial, i com deia l'Eloi, per mi és un plaer tenir-lo i ja el posaria, sí.
El marroquí és un dels millors jugadors que heu vist al Girona?
Si parles de qualitat individual, per mi, sens dubte. Porta poc temps aquí, també és veritat que m'agradaria veure'l més, però sí, qualitat sí, ara. Com a jugador complet és difícil de dir. Crec que li falta, no sé, una mica més de no ser tan fred a vegades, i que, com deia Mitchell, l'últim terç és molt bo, però els altres dos també compten, i ell una mica més d'ambició potser a vegades, però sí que de qualitat individual per mi és dels millors.
També parlem sobre si Unahi ja és un dels millors jugadors que ha passat mai pel Girona, i tant l'Albert Dorca com l'Eloi Amagat fan la seva llista sorpresa dels millors top 10 de jugadors.
8 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Cal dir que al final és el líder de l'equip, és un jugador molt important per nosaltres. I
alta mèdica per dir que Mem abans un partit clau pel Barça d'handbol.
Catalunya migdia.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democràtiques.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, el 13 al 15 de març.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge als qui dubteu. Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant, a més de les ajudes al Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I en bàsquet, a la Lliga Femenina, moviments a la banqueta del Cedis. El Cadí la Seu ha arribat a un acord amb Isaac Fernández, que deixa de ser el tècnic del primer equip, Isaac Vilalta.
Doncs sí, així és. Ho ha anunciat el club aquest matí a través d'un comunicat en què explica que han arribat a un acord mutu amb Isaac Fernández per posar fi a la seva trajectòria com a entrenador del primer equip. La trajectòria del conjunt aquestes últimes setmanes no és bona, amb 5 derrotes consecutives que han deixat les urgellenques a l'antepenúltima posició, amb només una victòria de marge respecte de la zona de descens. Isaac Fernández va arribar la temporada passada a la banqueta de la Seu. No se sap qui el rellevarà. Per ara, el club està treballant en la incorporació immediata d'un nou entrenador que assumirà la direcció del primer equip.
Muy contento que... que es un sueño seguir en el mejor club que se puede estar y nada, muy, muy feliz, como te he dicho, y a seguir demostrando que puedo
seguir. Aquest que sentim és Juanjo Catela, l'ala esquerra del Barça de Futbol Sala, que s'acaba de reincorporar després d'una lesió de llarga durada, renova amb l'equip fins al 2027, més una temporada encara que té opcional. I mentrestant, l'handbol i el bàsquet, blaugranes, afronten demà partits de competició europea, el d'handbol, a jugar la primera posició del grup amb el Magdeburg i el partit arriba Jan Ortuzar amb bones notícies.
Els blaugranes recuperen Dika Mem. El francès es va lesionar fa un mes contra el Bidasoa Irún als isquiotibials. El temps de recuperació anava de les 4 a les 6 setmanes, però el lateral ha cremat etapes per arribar al, fins ara aquest moment de temporada, el partit més important. L'entrenador, Carlos Ortega, n'ha declarat el següent.
Volvemos a contar por primera vez con toda la plantilla, los 18. Hemos tenido que hacer dos descartes y Dika ha entrenado con normalidad desde el lunes, con lo cual estará en la convocatoria.
La presència de Mem és clau en aquest duel de transatlàntics que acabarà determinant qui s'emporta la primera plaça del grup B.
I també demà el Barça de bàsquet visita la pista de l'Armani de Milà a l'Eurolliga, un partit on duel a banda. L'equip blaugrana també està pendent del conflicte a l'Orient Mitjà, pensant en l'Eurolliga, Maria Chesena.
Els de Xavi Pascual tenen un partit molt important demà per recuperar sensacions després de perdre contra el Virtus Bologna i el Baskonia a la Copa. Tot i que el tècnic s'ha centrat en aquest partit contra l'Armani de Milà, també ha comentat la guerra a l'Orient Mitjà i ha afirmat la importància per ell de separar l'esport de la política.
Jo sempre he pensat que l'esport i la política han d'estar separats, buscar les solucions possibles perquè l'esport sigui a l'eix d'unió de tot el món. He estat sempre en contra de que els equips de gent han estat apartats per raons polítiques, perquè crec que l'esport ens ha d'unir a tots.
Pascual ha declarat també que està en contra de la guerra i el conflicte actual. Pel que fa a l'equip, el tècnic de Gavà ha afirmat que aquests dies de descans han anat molt bé als seus jugadors, tant a nivell mental com físic, i que el Barça necessita aquesta victòria de cara a aquest tram de l'Eurolliga.
I també del conflicte n'ha parlat Carmelo Azpeleta, màxim responsable del Mundial de MotoGP. Ha parlat de la guerra a l'Orient Mitjà i de com afectarà el Gran Premi del Qatar el pròxim 12 d'abril.
Estamos hablando con Qatar desde que pasó lo del domingo y a partir de ahí pues tendremos una... Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero no puedo decir yo ahora que no vamos a ir. Es muy difícil.
Bé, doncs això, aquestes eren les declaracions de Carmelo Azpeleta. Avui també ha parlat Marc Márquez. fet referència també a aquest conflicte, a la guerra a l'Orient Mitjà que parlàvem, ha analitzat també la situació esportiva i enviant un missatge al nou líder de la categoria, a Pedro Acosta, Damià Aguilar.
Marc Márquez diu que competir a Qatar és secundari, que l'important és que la situació es normalitzi. El Tro de Cervera ha fet avui una roda de premsa multitudinària organitzada per un dels seus patrocinadors principals. I li han demanat pel lideratge de Pedro Acosta. De fet, s'hi veu en el murcià aquell Marc Márquez del 2013.
El Marc Márquez del 2013 era el seu primer any.
És important per al Tro de Cervera començar a marcar qui apunta a ser el seu company el 2027. De moment, MotoGP no ha pres cap decisió sobre Qatar, però si la guerra no s'atura en pocs dies, difícilment s'hi podrà anar al mes d'abril, i aleshores buscarien una altra data avançada a la temporada. Serà difícil encabir Qatar, certament. El Mundial pinta que de moment va a 21 caps de setmana.
Encara amb motor, el pilot del Qatar, Marc Alcoba, està enhorabona, acaba de firmar un nou contracte amb un dels equips punters del Mundial de resistència de motos, Carles Vila.
Es tracta de l'equip francès del Pompiers, un dels millors del Mundial, que va acabar al segon lloc la passada temporada. Això assegura una estructura darrere més professional i amb un clar objectiu de lluitar per al títol. El nou projecte suposa la consolidació del Cova al campionat i oblidar els dos anys que va estar sense competir. L'any passat ja es va poder veure com va saber-se adaptar en aquest tipus de competició molt diferent al Mundial de Velocitat. El Cova té clar que no li val altre objectiu que no sigui lluitar per al títol.
Ser campió del món. Sí, sona gran, però, bueno, sona que cada vegada ho veig més a prop. L'objectiu és claríssim i cada dia que m'aixeco està la meva ment. I ara, desgraciadament, encara la meva ment pensa més perquè han anat molt bé estos tres dies i ho veig, cada vegada ho veig més a prop. És l'objectiu principal i clar.
La primera cursa en aquest Mundial de Resistència es disputarà el mes d'abril al mític circuit d'Alemans.
I amb què acabem, Marta García?
Doncs amb una medalla d'Ot Ferrer, l'esquiador de fons de Berga, que ja va firmar una cinquena posició i, per tant, diploma olímpic als Jocs Olímpics de Milà, Cortina d'Ampezzo. Ha guanyat este migdia la medalla de bronze en l'europeu que s'està fent a l'Azerbaijan.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya a migdia amb l'Òscar Fernández, que ahir ja deia que la remuntada era molt difícil.